sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Cau el sol de sora baixa, vermell i talent, massala i marenjada sa pell. I es penya sellat i una pluja suau de pols estel·lar. Cau el sol de sora baixa i plàcidament sa gent se dutxa i omple els carrers.
Ahir vam saber que Antònia Font començarà una nova gira el 26 de gener al Teatre Auditori i les entrades es posen a la venda la setmana vinent, el dimarts 3 d'octubre a partir de les 11 del matí. I doncs, amb aquest tema dels mallorquins, encetem la cruïlla de la cultura local d'aquest últim divendres de setembre, un espai multidisciplinari on parlem de cultura de Sant Cugat i aquí tot té cabuda, com per exemple un esmorzar de luxe, això sí, amb els llibreters i llibreteres de la ciutat. Els tindrem a la ràdio més sobrina aquesta temporada i espero robar-los un compromís aquí en directe a la ràdio i enregistrar-lo perquè vinguin aquí a Ràdio Sant Cugat. Benvingut, Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres, Avinguda Cerdanyola 14.
Hola, què tal, Jessica?
Què tal? Mont Soler, llibretera del Pati de Llibres, carrer Xerric, número 22. Hola, què tal?
Bon dia, Jessica.
David Oliva, llibreter de la Salvatge Llibres, carrer Villà, número 10.
Bon dia, gràcies.
I Laura Moré, llibretera de Paideia, carrer de Santa Maria, número 12.
Hola,
benvinguda.
Bones, gràcies.
La primera vegada que vens.
I no l'última.
I no l'última, això esperem.
Aquí estarem.
Ja és la tercera visita en un any, no? Aquí a Ràdio Sant Cugat, en aquesta xerrada tan especial de llibreters i llibreteres. A més, aquí el Pablo, com és col·laborador, ha estat col·laborador, ha estat de la casa, de la ràdio, està aquí ajudant-nos a que es pugui escoltar tots els companys molt bé. Com esteu? Com heu passat l'estiu?
Amb calor, bàsicament amb calor.
Molta calor, però molta. Heu pogut fer vacances? Sí.
Alguna coseta.
Sí, n'hem fet.
Nosaltres...
Jo mantinc un bon record i... I ja està, o sigui...
I que tu li record tot l'any.
Ja fa un mes.
Però... Ara ja estan allà que no ens en recordem, no, David?
Sí, nosaltres vam tancar una setmana. És per dir que l'agost és molt bo. No sé, preferiria tancar el febrer. El que passa és que aleshores el que entra és molta mercaderia i no pots, però a l'agost es ven.
Jo el febrer tancaré aquest any, sí.
I tant, ben
sí,
fet.
Una setmana.
Home, febrer. Perdona, la llibreria més important de la Seu d'Urgell tanca des de que acaba la campanya de Nadal
a finals
de gener, mitjans finals de gener, tanca fins a principis d'abril.
Ah, per Sant Jordi.
Sí, sí.
I creieu que això seria...
Home, com van les coses, d'aquí dos dies obrirem només per Nadal i Sant Jordi.
O tancarem i ja està, però no per tu no obrir, no, tancarem.
Aquest horitzó no el tinguem de moment en compte.
Bueno.
Jo no ho veig gens, eh? O sigui, jo crec que hem d'obrir cada dia.
No, evidentment que hem d'obrir cada dia i seguim obrint cada dia. I és més, jo aquest estiu justament nosaltres havíem de tancar 3 setmanes i només n'hem tancat una perquè hem tingut l'oportunitat dels vals escolars que ens han ajudat molt en el nostre cas. Però sí que hi ha èpoques de l'any que jo penso que es podia tancar una setmana i que això de tenir que estar obert sempre i a totes hores i a tots moments, bueno, doncs potser tampoc cal.
Allò que diuen que a vegades a l'agost no val la pena tenir obert, és cert? Sant Cugat es buida, s'ha buidat en aquest agost?
Sant Cugat es buida a l'agost. Això és impepinable, vull dir, això qualsevol que sigui de Sant Cugat, ho porta veient molts anys, Sant Cugat es buida. Que aquest any potser s'ha buidat una miqueta menys, una miqueta, vull dir, tampoc ha sigut un canvi absolutament espectacular respecte a les dinàmiques d'altres anys. Sí que és cert que estem en una situació de crisi, desenganyem-nos, i que la gent cada vegada es pot permetre menys. I on abans marxaven tot el mes d'agost, doncs ara en marxen una setmana o 15 dies. Però ja t'asseguro que passejar per Sant Cugat la setmana del 15 d'agost tens la sensació de la ciutat fantasma.
Avui volia parlar d'un tema que a més ha estat notícia aquesta mateixa setmana per diverses raons. El titular, el val escolar, que abans has mig mencionat, Mont, s'estén als alumnes d'ESO i serà de 70 euros. I segurament això de que s'estengui als alumnes de secundàries per les queixes dels pares de fills de secundària que no tenien accés a aquest val i... també el tema de que les AFAs podran oferir també aquest canviar aquest val escolar. Vosaltres què opineu com a llibreters i llibreteres d'aquest val escolar que en principi, a priori, si no analitzes molt, penses, ostres, això els anirà bé.
No.
Heu descanviat molts vals?
Hem descanviat vals. Hem descanviat vals. Sí que és cert que hi ha hagut un moviment amb els vals. Una diferència substancial respecte a quan no es feien vals, no tanta, però sí que s'ha notat una miqueta.
Jo l'única cosa que he vist és que almenys l'administració ha pagat a l'hora.
Sí, això,
ostres, això és brutal, eh? No, era al·lucinant. Jo estava l'endemà ja tenia els diners. Què foteu?
L'aplicació era molt, molt intuïtiva, era fàcil d'utilitzar, sí. I els pagaments, que era una de les coses que preocupaven, perquè el llibreter ha de fer uns pagaments...
Que per avançat, no?
Exacte. Llavors, és veritat que la setmana tenies els diners. Llavors,
no, i en realment... certs moments de molta feina, l'endemà tenies els diners.
Sí, ha funcionat en aquest sentit. Sí, sí.
Nosaltres, com a llibreria especialitzada en infantil i juvenil, ens ha anat molt bé, fins al punt que jo diria que, bueno, el que us deia, no? Que només hem tancat una setmana, avui ha sigut una supercampanya, tant perquè ens coneguessin moltes escoles que a dia d'avui no ens coneixien, com per, evidentment, facturar molt més. Ara, per què? Perquè fins ara, si les llibreries eren un tamboret de tres potes, que era campanya de text, Sant Jordi i Nadal, una pota va caure en el moment que la... Jo dic màfia, però és que... actuen com màfies a vegades, de les AFAs i les AMPAs i tot plegat, es van apropiar del llibre de text. Llavors tornem a la discussió de sempre, vull dir, els llibres es compren en una llibreria, les sabates en una sabateria, i això la gent no en té consciència. Llavors ha sigut una campanya molt bona per conscienciar la gent que els llibres a la llibreria. Problema? Doncs això, que com moltes escoles privades o concertades es van poder donar d'alta de l'epígraf, van poder vendre els llibres ells directament un altre cop, les AFAs i les AMPAs de les escoles públiques s'han donat compte i s'han queixat per tornar a quedar-se els llibres. Feina dels llibreters a dia d'avui, tornar a explicar a les AFAs, a les AMPAs i a tot plegat que els llibres es compren a la llibreria i que traient-nos això l'únic que fan és tancar més llibreries.
Bueno, jo voldria afegir una cosa, i és que la competència és absolutament deslleial.
Bueno, és el gran tema.
Per dues raons. La primera... perquè, clar, el que li ofereixen els pares és... no, el nen ve amb la motxilla avui de l'escola i els llibres ja estan aquí.
Clar, una comoditat.
Clar, primer una comoditat.
Bueno, llavors però... aquella queixa, no? Haig d'anar a comprar els llibres, si allà que els hi donguin.
Correcte. Però és que la segona, per nosaltres, aquell marge que tenim del llibre de text... el llibre de text és l'únic tipus de llibre a l'estat espanyol que permet preu lliure. Què significa això? El preu de tots... això és la llei del llibre. Clar, anem a explicar-lo una miqueta que la gent la conegui. El preu del llibre ve marcat per l'editorial, per el productor d'aquest llibre. I li ven a la llibreria amb un descompte que pot oscil·lar doncs, entre el 25% i el 35%. Majoria de casos, 25-30. Si tens molta sort amb algun distribuïdor i li caus bé, doncs igual et fa un 35%. No són les mateixes condicions les que ens fan a nosaltres que les que fan a altres entitats.
A gran superfície,
gran superfície i grups de botigues.
La Casa del Llibre.
Vale. Que ells tenen uns descomptes addicionals, per volum, m'imagino. Vale. Què passa? Nosaltres, d'aquest 25 o aquest 30%, hem de pagar un local, hem de pagar uns treballadors si els tenim, hem de pagar llum, hem de pagar aigua, hem de cobrar algun sou si volem menjar... una mania que tenim els llibreters i les llibreteres d'aquest poble, potser som els raros, però ens agrada almenys no arribar a la inanició, sinó poder menjar una miqueta cada dia. Quina factura de llum paga l'AFA? Quins treballadors? Quin local? Quins impostos paga l'AFA? Perquè les AFA són associacions sense ànim de lucre. Quins impostos paguen per la venda d'aquests llibres? Què facilita això? Ah, doncs els posem a preu de cost. Clar,
no, a vegades els poden inflar un euro o dos, sí, però, i és per viatge de final de curs, i llavors els pares diuen, ai, mira, m'estalvio això, ui, m'estalvio allò, ui, però és que és el de sempre, o sigui, si acabem així...
Clar, no sempre seran més barats.
Correcte.
Bueno, i llavors hi ha empreses, jo m'he trobat aquest any...
Que no, hi ha empreses que els venen a preu de cost.
Jo la Bacus té el mateix preu de venda pública el que tinc jo directament del distribuïdor.
Correcte.
Per tant, per nassos serà més car.
Perquè és un esquer perquè comprin les altres coses, la papereria... perquè en el cas de la Bacus, jo no sé si és veritat, però uns dels pares se'ns van queixar a nosaltres perquè per 10 euros més regalaven unes
bandes. No, no, és veritat, si ho anunciaven a TV3.
Per tant,
TV i la meva.
És clar que aquí que l'administració s'omple la boca amb què s'ha de protegir el comerç local i tot això. És que més deslleial no es pot ser.
Mira, jo només vull explicar... no sé si l'he explicat alguna vegada aquí, a la ràdio, però jo vaig estar uns anys treballant que havia d'anar... doncs, portava alumnes a l'estranger, vale? A Gran Bretanya. I jo vaig veure una cosa que... estic tenint la sensació de que és el que ens passa aquí, ara, i que marca el nostre futur. I és que jo vaig veure desaparèixer les llibreries independents de Gran Bretanya. Avui dia, a Gran Bretanya queden 4 que tenen allò fa 150 anys que hi són, tenen el local que és seu, és de la família tota la vida, això és un altre tema. Vale? És a dir, tenen la llibreria més per romanticisme que no pas com a negoci.
Llibreries independents, a què et refereixes?
A la llibreria, com pot ser qualsevol de les nostres 4.
No una cadena.
Sí. No una cadena. Què va passar allà? A Gran Bretanya el preu del llibre és absolutament lliure, tu el compres amb un preu i el vens amb el marge que tu consideres pertinent. Quan va sortir el quart llibre de Harry Potter, Harry Potter i el calze de foc, ja portava els 3 llibres anteriors, era un superèxit, que van fer la cadena Waterstones, la cadena més gran del Regne Unit de llibreries. Bueno, obrint portes a les 12 de la nit del dia amb el que surt el Harry Potter 4, de manera que la gent pugui venir a comprar-lo. El preu del Harry Potter 4 durant la primera setmana de venda era de 4 lliures, un llibre que en valia 24. 4 lliures. Ja no és preu de cost.
És menys.
És bastant menys. Què va aconseguir amb això? Jo palmo ara, no sé, palmaré pasta amb el Harry Potter. Però primera, el que ve i compra el Harry Potter a 4 lliures dirà, ai, doncs mira, aprofito i m'emporto aquest altre perquè total, com m'ha sortit tan barato, una, i el guany el tens amb l'altre. I segona, li acabo de fotre a la venda del llibre més esperat de tot l'any a totes les llibreries petites que tinc al meu voltant. Amb 8 anys jo anava per diferents pobles d'una zona de Gran Bretanya i amb 8 anys vaig veure com anaven desapareguent una a una totes les llibreries locals. I van quedar només un parell de llibreries a cada poble que feien llibre de segona mà o llibre antic. Res més. Aquest és el camí on anem.
Bon.
No, dono la raó, Pablo, i evidentment això ho has viscut per tots, però sí que em dono la sensació que ens passem el dia dient o plorant, o explicant, vull dir, sí, és veritat, com estan anant les coses i com acabarà el comerç i que aquella cosa que a tothom li agrada tant de dir, oh, quin gust passejar per un poble amb aquestes botigues tan maques desapareixeran. Però el problema ja no és aquest. És que en el moment que nosaltres desapareixem i que desapareixi tot el que és el petit, les qualitats baixen. O sigui, el consumidor final el que no li ha de preocupar és si pati de llibres o el celler o la tandeta a la senyora Maria se'n va a la merda, que seria mono que li preocupés, però no cal. El que li ha de preocupar és que ell perdrà tota la qualitat. Els llibres no ho escriuran escriptors, ho escriuran empreses de comunicació que ja ho estan fent. Les grans editorials, per què cony s'han de gastar diners en un llibre si tenen allà 50 persones que una et fa la portada per 2 euros, l'altra no sé què, i tota la cadena se'n va a la merda. Que, aviam, últimament estem sentint tot el dia els actors de Hollywood i els guionistes estan en vaga. Per què? Perquè els està passant això. Però és que això que esteu sentint que passa a Hollywood passarà aquí. O sigui, les grans editorials estan traient llibres que se'ls en refot la qualitat que tinguin. Però una qualitat tan física, que és un llibre que és una cosa que brilla, una cosa molt horrorosa, com la qualitat, perquè ho encarreguen agències de comunicació. Aquelles piles de Sant Jordi que diem, oh, com es poden fer tants llibres? Perquè no ho escriu una persona. Llavors, el que estem fent amb tots aquests moviments que fem cada cop que anem a comprar el llibre a bon preu, esclar, jo no sé, ja quin ven, però bueno, a més ja parlem d'això, no?, de tots aquests grups catalans que es dediquen a editar i ara són editors i van a la setmana del llibre. Però, en fi, al cap, o sigui, quan comprem una camiseta al Decathlon o unes bambes de trekking al Decathlon, sabem que aquelles bambes les tirarem a les escombraries i no serveixen. Doncs estem parlant d'això. O sigui, tot acabarà sent estandarditzat, tots vestirem, viurem i olorarem igual, però l'esperit crític, la diferència, l'art, tot això no existirà perquè no s'està valorant. I no s'està valorant en el moment que confiem que podem comprar un llibre al súper, unes sabates al Decathlon, i que si anem al Corte Inglés i ens ho donen tot, un home que es posa, que parla castellà i li fa pudor a la boca, doncs estem contents. És aquest el tema. Estem perdent la qualitat.
M'he de mossegar la llengua perquè el que em surt és fer una cita. És el capitalisme, estúpid.
No, aviam.
És que és trist, però és així.
Bueno, però...
L'Arcadi deia el capitalisme assassí.
Assassí. Correcte.
Però això, aviam, Joder, és que tu em coneixes, a més. Que sí, que sí. Si jo fos una cumba de quarta, una pijeta de Sant Cugat molt orgullosa dels meus cognoms catalans. Però és una qüestió de qualitat, ja no és una qüestió de política, ni de lluita. No, és qualitat. O sigui, jo vull seguir llegint llibres d'escriptors, vull que m'arribin a les meves mans, i no m'estan arribant. O sigui, Què fem les llibreries petites? Fem molta selecció, però ens tornem molt xinos, perquè les editorials petites, com les llibreries petites, també acaben tancant.
Sí, sí.
Jo l'altre dia ho pensava, jo, el que més m'agrada al principi de tenir la llibreria era l'àlbum il·lustrat. Ara fa molt que no ens recomano, perquè no es fan bons àlbums. Però per què? Perquè baixen molt la qualitat. I a mica ens anem trobant que va baixant la qualitat de tot. Amb la qual cosa és molt guai, perquè molt guai en el sentit de com que llibretera és un repte tornar a trobar aquells llibres que enamorin, però per altra banda dius, és que això està anant a una velocitat molt ràpid, tan ràpid com, bueno, com el canvi climàtic. I, no
anem,
sé.
Anem a fer... Quin valor afegit té un llibreter, una llibreria com la vostra, respecte a una gran superfície?
Mira, jo per exemple, o sigui, una mica el que deia l'Amunt, nosaltres el que fem és seleccionar, és a dir, es publica moltíssim, però moltíssim és per sobre de les necessitats de la població.
90.000 novetats anuals.
Són moltíssimes. Llavors, els llibreters, una de les nostres tasques és, de tot això que m'ha arribat, vaig a llegir-me això, això, això. Proves el producte, el llegeixes, filtres, perquè de coses n'hi ha molts. I llavors, entra un client, el coneixes, saps què li agrada llegir, què no li ha agradat, què li motiva, i entra per la porta i diu, escolta, tinc un llibre que crec que t'agradarà. Llavors, això és difícil de fer. Bueno, és difícil.
És
una
difícil,
cosa que...
És difícil.
És molta feina, són moltes hores.
És molta feina, són moltes hores, has de conèixer la gent, has de saber què els ha agradat i tal. Llavors, per exemple, Amazon té un algoritme, diu, si t'ha agradat això, t'agradarà, segurament t'agradarà això, no? Jo crec que hi ha un marge d'error enorme, perquè al final tu mantens una conversa cara a cara amb el client i dius, ostres, sí, però és que no m'agrada aquest punt del llibre, tant. Val, doncs espera, busquem una altra cosa, no? I això no pot fer ni Amazon, no, ni no pot fer una gran superfície moltes vegades. Llavors, una mica el perill, el que deia el Pablo amb el que està passant al Regne Unit. L'altre dia vaig tenir un dinar amb una editorial i va sortir aquest tema. I si agafa un gran grup, monopolitza el mercat del llibre, al final tindrem un únic criteri. I aquest és l'únic criteri que el lector o el possible lector rebrà. Per tant, es perdrà qualitat, com deia l'Amunt, no? I jo crec que, ostres, que les llibreries de carrer, les independents que estem aquí, la nostra gran feina és aquesta, de fer venir la gent a la llibreria, de que tingui una experiència, fer unes presentacions, un club de lectura, això jo crec que és una de les coses que estem fent, bàsic, amb les quals estem treballant i amb les quals ens diferenciem d'Amazon o de les grans superfícies que...
No, i inclús ens diferenciem entre nosaltres, no? Perquè és el que dèiem, en el moment de fer la selecció tu no tens el mateix criteri que jo. El David no té el mateix, i és més, jo penso que aquí, concretament en aquest poble, jo a l'hora de redirigir un client cap a una llibreria, depèn dels gustos, les tinc molt clares, perquè estem molt diferenciats. I la màgia és aquesta. I llavors el que deies tu, l'algoritme et pot dir el que tu vas llegir fa un mes que et va agradar, però potser el teu estat d'ànim no és el mateix, la teva situació no és la mateixa, vull dir, és el que deies, és una escolta activa, és una complicitat amb els clients, si estàs en una gran superfície, el personal va variant.
Es diu tracte personal.
Bueno, exacte.
Quedem-nos amb això.
Sí, personalitzat.
No, i a més, amb
l'experiència... I selecció de producte, Pablo.
Correcte, amb l'experiència d'algú que porta molts anys ficat amb això. És a dir, amb tot el meu respecte per tota la gent que treballa a grans cadenes, però la persona normalment, a les grans cadenes no trobes llibreters. Igual que no trobes gent especialitzada en estilisme, igual que no trobes la persona que fa un treball més mecànic, més de, a mi m'han dit que aquests llibres van aquí, vaig i els col·loco. I quan arriba el client o la clienta i li pregunta, m'ha agradat molt l'últim llibre de Nino Haratishvili, tens, quin autor és similar? Qui? Per què? Perquè aquella persona ni li paguen les hores, ni té el millor aquest esperit una mica quixotesc, si vols, que tenim els llibreters i les llibreteres, de dir, és que vull comunicar aquesta passió per la literatura.
Segurament aquesta persona tampoc està contractada, no. Per això ara estic recordant també, m'ha vingut al cap les botigues de música, no? Aquelles petites botigues de música o les grans superfícies, que hi havia doncs venedors i venedores, que, David, has de llegir moltes coses que no t'agraden per poder seleccionar?
No, perquè jo crec que l'experiència el que et dona... Jo sempre tinc aquesta frase, que és políticament incorrecta, que és que el bon llibreter és aquell que sap parlar dels llibres que no ha llegit. Perquè,
allò de llegir en diagonal, no? O ni tan sols això?
És que és intuïció. perquè quan tu portes molts anys amb un negoci o amb un ofici, al final coneixes l'editorial, coneixes l'autor, i jo particularment llegeixo el que m'agrada. L'altre ho puc mirar i si m'interessa bé, sinó també per poder tenir una opinió. Però et pots informar per molts altres canals, simplement perquè ells mateixos, per exemple, avui em recomanin una cosa o l'altre dia que van venir que em van recomanar, doncs mira, hi puc parar atenció i pensar, això en la meva vida ho hagués pensat. Et mires diferent en funció també, per exemple, de la distribució, si funciona millor o pitjor. Hi ha moltes maneres de fer-ho, i després també en funció del públic que tens. Clar, nosaltres, per exemple, venem molt assaig.
Molt.
Llavors ja vas especialitzant-te cap allà i tu mires més. Segurament venem més assaigs perquè és el que més llegim nosaltres. És a dir, a mi la ficció m'agrada relativament poc.
Igual que tu, Pablo? Més.
Tu mateix.
Igual.
No, però és el que parlàvem abans, i això ho fa que hi hagin editorials molt concretes, així com nosaltres, el nostre sello està a la nostra llibreria, les editorials, el seu sello està a les persones, sí. I aquests editors que hi ha darrere. Sí. El problema és quan tornem a estar allò de sempre, quan parlem de grans grups editorials, que allà no hi ha una cara visible ni un ente que pugui respirar.
I hi ha una altra cosa, nosaltres no ens movem per interessos, perquè el marge pràcticament és el mateix.
És el mateix.
Per tant, ningú ens paga un us diu això.
Un marge més...
No ens paguen un aparador, per exemple. No ens paguen un...
No, si no ens paguen ni un dinar, vull dir, no ens paguen res.
Vull dir, per tant, actuem de forma totalment independent i en funció del gust que tenim i del gust que té la nostra clientela, que a més aquí a Sant Cugat no és igual a cada llibreria.
No.
Perquè no sé si va per barris o no sé si és perquè veuen
una cosa
o una
altra. No, jo penso perquè la gent sap perfectament on anar a buscar cada
cosa. Per afinitats, Avi. Moltes vegades és per afinitats. Perquè el dia, la persona que li agrada l'assaig, doncs el que vol és parlar amb tu, de dir què et sembla aquest i aquest autor què tal. I tu el coneixes, aquest gènere, i li pots recomanar millor. I li pots descobrir autors moltes vegades que ell ni s'havia plantejat. Igual que doncs, si em venen a mi a demanar assaig o em venen a demanar infantil, jo derivo cap a una altra banda.
Sí. Jo penso que podem compartir tots molts clients, sí. Que en un moment donat, ahir una clienta m'ho deia, diu, però com m'envies a la Paideia si és la competència? Dic, home, no, jo la Paideia perquè jo aquest llibre no el tinc, però si segur que el té ella,
clar.
Ja està, però vull dir, és lògic, és el que hem dit sempre, vull dir, tenim coses diferenciades, que un mateix client en un moment donat pot necessitar coses diferents.
Us adoneu que aquesta relació és magnífica, la que teniu
sí,
en aquesta
sí.
taula? És especial?
Bueno, per suposo que tots patim la mateixa malaltia, saps què vull dir?
Sí, i tots portem
enteneu-me,
sí.
Sinó que tots sabem una mica doncs, com costa tirar endavant una llibreria. I per tant dius, ostres, vull un llibre infantil, vés a...
No, i més d'una vegada, fins i tot, fer una trucada i al millor trucar al David i... David, tinc un client que em demana aquest llibre, a mi no em queda, el tens? Hòstia, em queda un, vale, te l'envio, ara va cap allà. Ja està.
Jo avui tinc una comanda pel pati.
Sempre David em porta comandes fantàstiques.
Aquí s'estan creuant la comanda.
Sí, sí, sí.
Però, a més, hi ha una cosa que la gent diu, és que potser hi ha masses llibreries a Sant Cugat. No és veritat.
No.
Som les que hem de ser, perquè, a més, hi ha un públic diferent, i el mateix públic compra coses diferents, i en cada moment necessitaran. Jo també passo el dia enviant gent al David, passo el dia enviant gent a la PD, i, evidentment, els llibres de fantasia no els suporto. Jo, Harry Potter, no em venc, i els envio el Pablo. Però és això, vull dir, justament tenim això. Tenim un poble que tenim tantes llibreries com necessitats pot tenir tota la gent d'aquest poble.
Si traiéssim determinades circumstàncies externes en podria haver un parell més, eh? O sigui, estem parlant de més de 95.000 habitants, eh? Per favor. Vull dir, si fem 95.000 entre 4, ostres tu, que en surten 20 i pico mil...
Llavors sí que menjaríem cada 20, dia.
Clar, hosti, no, no.
Aquí jo vull obrir una cosa que en relació també a tot això, perquè la cambra del llibre s'hauria de començar a posar a les piles. Ara tothom parlava de la setmana del llibre en català i tothom s'omple la boca, però ningú diu que excepte unes quantes llibreries que pacten amb editorials, allà venen els editors.
Sí.
No, però els editors i grans superfícies, és clar, no fotem. I qui, és que ara no sé si és un d'aquests catalans que també ven llibres i té supermercats,
sí.
I que ara s'ha donat alta també i ara s'ha fet editor. Sí. I clar, és que la màfia és el de sempre, que hi ha entre quatre.
Clar, aleshores, quan fem totes aquestes queixes, igual que ara parlàvem del Val o de l'Abacus o del que sigui, hi ha d'haver un nen fort, que en aquest cas ha de ser la Cambra del Llibre, perquè agrupa les tres potes, no? O sigui, les llibreries, els editors i els distribuïdors. Perquè tots fem la feina que ens pertoca. És a dir, si tothom es va saltant... Clar, nosaltres no ens podem saltar res perquè som els últims, però si tothom es va saltant la feina que ha de fer a l'altre, aquí no ens posarem mai d'acord.
Però sovint, a més, editorial i distribuïdora són de la mateixa família, no? Són
no, és tan, no és tan habitual, no és tan habitual. Només amb grans grups editorials.
I en el cas de l'escenari català, no. És, aquí sí que la gran majoria és molt independent. Sí. De fet, segurament els grans grups aquí sí que treballen amb llibreries. No, no ho sé del cert, però és més normal que els grans grups escollin una llibreria i, en canvi, les petites editorials vagin per lliure.
Laura, et volia preguntar... quina especialització, quin és el vostre fort o què us agrada més a Paideia?
A nosaltres, a veure, nosaltres llegim bastanta ficció, o sigui, ens agrada la, sí, et diria que sí, que la ficció clarament, i bueno, jo el llibre infantil perquè tinc una nena i llavors és com és un tipus de llibre que estic molt pendent, no?, per saber doncs què recomanar, i llavors també és veritat doncs que també hi ha demanda de llibre infantil. I llavors també tenim demanda d'assaig. Jo és que em va una mica èpoques. Jo, com ara Laura lectora, sense ser Laura llibretera, he tingut èpoques de llegir només assaig. I ara estic en moment de ficció. No em preguntis per què, però ara va així. I llavors dic, ostres, m'agafo un assaig per... Ostres, doncs no l'estic gaudint com potser estic gaudint ara mateix una novel·la, no? Però no ho sé.
Això, sovint escolto pares que diuen que els llibres que es recomanen des de l'escola o es recomanen obligatòriament, entre cometes, des de l'escola... aquí obrim melons. Des de l'escola o des de l'institut després no són gaire entretinguts o gaire motivants pels nens o nenes. O...
Les lectures obligatòries.
Les lectures obligatòries.
Sí, el nom en si ja no, sí. no motiva gaire.
No, hi ha una cosa que em sembla que ho hem dit l'últim cop. O sigui, estem parlant de llistes que tenen 40, 30, 20 anys. I com els professors, jo és que sembla la... No sé. En fi, com els professors no llegeixen, doncs no actualitzen les llistes. Per tant, evidentment...
Bueno. Ara em poso masclista. No generalitzem. No tots els homes som iguals. No, pues, no tots són els mestres som iguals.
O sigui, jo conec una
ja ho sé, mona.
El 70% dels professors, per desgràcia, sobretot de primària, no llegeixen.
Però si he sigut mestre 20 anys, i a mi quan, em veien amb un llibre a la maleta els nens, deien, portes un llibre, Pablo? Dic, ah, però que la resta no. Vull dir, jo recordo aquesta sensació. No et llegis.
No, com a llibreter és molt frustrant, perquè sí, tenen llistes, sí. Escoles, guarderies, llars d'infants, mestres d'aquestes que ensenyen a enganxar gomets, i et diuen el peix irisat. Clar, és un peix, és un llibre d'un peix que s'emputa per poder fer amics.
Sí, jo crec que hi hauria d'haver una renovació d'aquestes lectures. És a dir, la societat va canviant. Les lectures que a dia d'avui encara venen a buscar, no? El Nada de la Carmena Foret, per exemple, o la Plaça del Diamant, són grans llibres,
i
són grans llibres, i no dic de treure'ls, evidentment, jo però sí d'incorporar...
Però veus, això incorporar és el que fem, les llibreries.
Incorporar lectures potser per poder apropar aquests nens, que potser... El Nada de Carmela Foret els hi queda molt lluny. Jo no dic de no treballar-lo, però incorporar alguna lectura
Laura,
una mica
que aquest
més...
Any, aquest any, com a gran novetat, han posat El Guardián entre el Centeno. Anem a veure. Que El Guardián entre el Centeno reflecteix l'adolescència americana complet, dels anys 60.
Sí, totalment.
Per favor.
La nostra. Però, independentment d'això...
2023,
Clar, sí, però és que el tema és que tornem a posar el valor amb la nostra feina. O sigui, jo m'he ofert a moltes escoles aquí a Sant Cugat.
No
patiu, és que no cal dir que te les llegeixis. Jo et faig la llista, les recomanacions, i és més, et faig una fitxeta, que les mateixes editorials ho fan, amb una sinopsis del llibre, per quines edats, tot això. Però és que no volen fer ni aquest esforç, ni de llegir-se la fitxeta que jo li passaré. Però tornem a lo de sempre.
Però,
és el valor que tenim de la llibreria.
No has treballat a escola, pregunto. Dintre de l'escola, com a mestre, no has treballat.
No,
ho saps, mestre. A tu t'arriba una llista de recomanats a Generalitat. Vale? Quan tu no segueixes aquella llista de recomanats a Generalitat, et pot arribar l'inspector i dir, i per què has decidit desviar-te d'aquesta llista?
Pablo, és que ja no parlem ni de les lectures obligatòries, estem parlant de les famoses maletes viatgeres, que és un gran concepte.
Bueno,
estem parlant de 0 anys, 2 anys, 3 anys, mestres de llar d'infants...
Això és infantil.
Infantil no hi ha lectures
recomanades.
Estem parlant de biblioteques d'aula. Ja, és que jo no t'estic tocant... no parlo de tocar la lectura obligatòria. Que d'aquí dos dies ho farà, perquè no entenen res els que llegeixen. I l'informe ja els ha sortit com perquè estiren un tiro. Reaccionaran. No, estem parlant de la biblioteca d'aula, estem parlant d'aquelles coses que diuen, ai, aquest estiu els nens, si voleu, podeu llegir aquests
llibres. Però va canviant, tinguem una miqueta d'esperança d'aquí a 150 anys, Jo vaig llegir per primera vegada el Quixot amb 16 anys com a lectura obligatòria i el vaig llegir íntegre. Les dues parts, exacte.
A tercer de
BUP. Si eres de lletres, feies el Quixot. Sencer. I el feies en un trimestre. I espavila. Almenys ara no els hi fan llegir el Quixot. Els hi fan llegir la passada del diamant. Bueno, almenys és menys volum, tu. Vull dir, i l'entenen millor.
David, però, crec que tens ganes de dir alguna cosa.
Respecte a això, és que el de les llistes, jo podria donar la prova de que fa 20 anys hi ha llocs que demanen exactament el mateix.
Sí.
I després, jo no tinc fills, no sóc expert en educació ni res, però sí que veig que hi ha un salt molt bèstia entre la generació més o menys ja dels 2000 potser respecte a nosaltres, encara pots tenir una connexió malnada a través dels teus avis... amb la passada del diamant també a dia d'avui és que això no són absolutament a res, és precisament que fer-los perdre el gust per la lectura.
I aquestes generacions més joves llegeixen? Vosaltres que tracteu...
Sí, llegeixen.
Ara tu tens el que llegeix.
Jo, aviam, jo el tema de Fantàstica Juvenil, el MOOC i les lectores, sobretot són lectores,
vale? Som tots els gèneres, no?
Però Fantàstic Juvenil, Déu-n'hi-do. I he vist cues per veure un autor amb el 42 o el Celsius, els festivals de literatura fantàstica. Quan va un autor de juvenil té unes cues que no tenen els de fantàstic d'adults. I a vegades el de fantàstic d'adults és un senyor que t'han portat des dels Estats Units, que no saps si tornarà a venir mai més o no, i la cua que té, potser una Iria Parente, és tres vegades més llarga que la d'aquell senyor que en teoria és una superestrella, no? Clar, sí que llegeixen.
Jo discrepo una mica. Més que tinc la sensació, parlant amb la gent, que moltes vegades als 12 anys és quan entra el mòbil normalment a l'edat d'un nen, allà hi ha un
trencament.
Allà hi ha un trencament. I llavors moltes vegades em venen a buscar llibres per nens que han deixat de llegir. Nens, nenes que han deixat de llegir.
I quines recomanacions?
Ara mateix
teniu?
No et sabria dir. O
sigui,
és
mira,
que el còmic
la dono jo.
És una opció ben bona. Sí. Però...
te la dono jo. No li compris un llibre.
Clar, aquesta dius, ostres, hem d'obligar una persona a llegir quan no vol llegir.
Clar, és que vull dir, Daniel Penach deia que un dels primers drets imprescriptibles del lector és el dret de no llegir. Si ha sigut lector, aviam, cap als 12-13 entren al pou. Entren en un pou, cauen a dins, es converteixen en una mena d'éssers semovents que pululen pel nostre envoltant amb l'únic objectiu de fer-nos la vida impossible, contestar-nos malament i posar en dubte la nostra autoritat. I cap als 17 en surten, us ho juro, de veritat que en surten. Vull dir, si t'has preocupat per ells, els 17-18 surten d'aquell pou. I els 17-18 diuen, ai, em ve de gust llegir. És curiós, perquè el que ha sigut lector continua sent lector. Per què? Perquè els hi continuen enamorant les històries. I hi ha històries que les troben als llibres que no poden trobar-les ni a la sèrie de Netflix, ni amb el YouTube, ni amb TikTok, i necessiten aquestes històries. I llavors torna a recuperar la lectura. Llavors jo, l'únic, quan em venen així, el que tu deies, jo els hi dic, no li compris llibres. Com a molt, porta mal i deixa'm que jo parli amb ell. I ja li recomanaré jo llibres. I igual amb algú el tornem a reenganxar. Però tenim com a pares aquesta obsessió de no, és que li compro aquest llibre a veure si li agrada. I tu arribes a casa amb el llibre i ha comprat. Mira, t'he comprat aquest. I el nen, perquè està adolescent, el primer que fa és... que és la resposta del 80% dels adolescents al 90% de les coses que diuen els pares. Vale? I el millor, si hagués anat a la llibreria i hagués dit aquest llibre, n'hi hauria hagut prou amb el que el pare digués, vols dir que aquest llibre és per tu? I ja el tens llegint. Matemàtic, ja el tens llegint.
Els manga, no? Normalment en aquesta edat.
El manga
edat
funciona molt bé.
Sí, el manga, el còmic. El còmic ha crescut de forma enorme. De fet, em sembla que a França donava massa ajudes. No me'n recordo quina... No sé si eren 400 euros, o eren molt més que els 400 euros que dona l'estat espanyol aquí. No sé si eren 1.000. I hi havia un percentatge elevadíssim de... que els nanos havien gastat aquests diners en còmic. Un percentatge
molt diferent. Bueno, la cultura del còmic a França no té res a veure amb
la nostra. Evidentment, però aquí també es nota la publicació
molt,
del còmic, no, que va, a més, i la demanda també.
Ei, de veritat, si teniu oportunitat, aneu a Angolem un any.
Val.
És el gener. És el gener. Ja haurà passat Reis, però aneu a la Fira d'Angolem, al Festival d'Angolem.
I què passa allà?
Bueno, és per mi, la fira de còmic més maca i més important de tota Europa. Però és que és tot el poble d'Angolem el que viu còmic. Tot el poble. És impressionant. De veritat, és que val molt la pena.
Si lloguem un autobús, anem tots junts aquest any, tu. Bueno, faci les de
voluntat. Jo hi vaig fer feina.
És l'època que està tancant,
per l'Ajuntament,
no,
de Sant Cugat.
El gener és quan es fan totes les devolucions, entenc, sí, caixes, mirar el balanç, sí, no? Mirar pressupostos i tot això. David, tu com? Sí. Digues.
No, perquè t'has carregat durant el Nadal, clar, això com que va per campanyes, que és el gran error que també es comet, és que estem massa pressionats per les editorials. És a dir, aquí tothom vol dir-hi la seva estem fent novetats que tenen 300-350 fitxes Excel. Això vol dir que en un mes només d'un distribuïdor surten això, 350 llibres.
D'un distribuïdor en un mes.
Bueno, és el que dèiem, la superproducció.
Esclar, a mi m'estranya que hi hagi tanta gent capacitada per dir coses.
No, són màquines.
Això és una explicació, bueno, sí, perquè...
I més enllà de la capacitat, és, hi ha masses títols. És a dir,
bueno, clar, però és que no són
nosaltres,
reals.
Clar, per filtrar també, de vegades no donem l'abast i se'ns escapen mil i una coses que deuen haver estat meravelloses, saps? I penses, ostres, la vida d'un llibre, l'exposició d'aquell llibre en una llibreria, acaba sent molt més petita de la que podria tenir, perquè, clar, aquí hi ha un procés de facturació. És a dir, jo tinc aquest llibre, però en dos mesos me'l facturen. Si jo no el venc, ostres, ho sento, t'he de tornar.
I la capacitat física també,
no? Segurament és on hi ha la nostra feina. Tenir llibres de fons i anar-los posant al mostrador cada X temps, no? I saber els que no entenem.
Hi ha un fenomen, que és el fenomen Dan Brown. Tothom coneix Dan Brown. Vull dir, una altra cosa és la seva vàlua com a autor literari, eh? Però bueno, tothom coneix Dan Brown. Dan Brown no el volia ningú a l'estat espanyol. Ningú. I el va agafar una editorial petitoneta que es diu Umbriel, que normalment no treu aquest tipus de gènere. Vale? El va agafar Umbriel, Dan Brown, i ho va patar. Vale? Què han fet la majoria d'editorials? Hòstia, a veure si em surt un Dan Brown, tu. I vaig comprant. Vaig agafant. I aquest, bueno, està més o menys bé. Vinga, tira endavant, publiquem. Perquè si em surt un Dan Brown, em paga tots els fracassos,
sí, clar,
dels 30 llibres anteriors que me'ls he menjat amb patates. Llavors, què provoca això? Pues la cursa cap endavant, la fugida endavant. Vull dir, vinga, publica, que algun funcionarà, segur.
Com la loteria, no?
Correcte. Compra més números que algun ha de tocar.
De fet, recordo que fa aproximadament 10 anys parlar amb el Ferran Pontón, mm-hmm, i recordo que ell explicava que llavors cada any es publicaven uns 60.000. Ara m'esteu parlant de 90.000.
90.000, sí.
Segurament aquesta és una de les raons, dels factors perquè es publiquin encara 30.000 títols més.
Les xarxes han fet sí, molt de mal amb això, perquè ara s'edita molt en funció del que diuen el TikTok, sobretot el Wattpad. De fet, hi ha col·leccions específiques on ja posa Wattpad i TikTok. Clar, aleshores, més enllà dels llibres tradicionals que sempre s'han publicat amb certa vàlua literària o amb molta vàlua literària, després hi ha tot el que es troba a les xarxes, que les editorials hi troben un sentit econòmic. Realment és el mateix que tot. Estem en una roda capitalista que és realment difícil sortir-se'n.
Ens queden 7 minuts i m'agradaria finalitzar aquesta xerrada amb vosaltres amb solucions, amb propostes que sorgeixin de vosaltres mateixos per millorar aquesta situació, millorar la societat, no? Poder que la pel·lícula acabi bé. És que quan estaves parlant d'Anglaterra m'ha vingut al cap la pel·lícula Notting Hill,
mm-hmm,
no?
Correcte.
El llibreter petit que vol ser absorbit per una gran superfície i que finalment no ho aconsegueix. La llibreria especialitzada. Quines solucions? Propostes? Va, a veure si algú ens escolta i ho pot posar amb poder per posar-ho endavant, per posar-ho en marxa i mira.
Mira, jo et vaig a proposar, ja que som llibreters, si tanta un llibre, vull dir, jugant amb el títol d'un llibre, Daniel Kahneman té un llibre superinteressant que es diu Pensar ràpid o pensar despacio. Qualsevol que li agradi mínimament tenir clar com funciona la nostra ment, és un llibre molt interessant de llegir. Comprar ràpid o comprar despacio. De veritat et fa falta que el llibre t'arribi demà a la porta de casa teva on probablement no hi serà si te'l deixaran a la botiga de baix, que li rebenta, que li deixin un paquet d'Amazon. És que m'ha dit que si no hi, no hi era, que te'l deixés a tu, que te'l passava a buscar. I dius, en sèrio, m'estan portant un paquet d'Amazon amb un llibre per a algú que és veí meu de dalt?
És brutal, sí.
Vull dir, i ho fan, eh?
Jo no l'agafo, jo.
Però és igual. Realment et fa falta el llibre demà? En alguns casos comptats, jo puc entendre que el llibre et faci falta demà. Però en el 90% dels casos, tu aquell llibre te l'has comprat perquè et ve de gust llegir-lo. Realment et costa tant esperar que 3 dies, que és el que triguem els llibreters i les llibreteres, que tenim un comerç que està aportant vida al poble, realment et ve de 2 dies més? Pregunta-t'ho.
David.
Jo penso que s'ha de fer una reflexió conjunta, com he dit abans, a nivell de Cambra del Llibre, i igual que nosaltres sabem seleccionar, els primers que han de seleccionar són els editors, baixar el volum i pujar la qualitat. És a dir, al final, si no, en què ens diferenciem d'altres coses? Abans de dir lo de les botigues de discos, en aquest cas es van acabar també pel canvi de format. És a dir, clar, en el cas del llibre ja està claríssim, és molt clar que el llibre digital
no
ens fa mal, perquè tots els que van més avançats, com seria Estats Units, doncs s'ha implementat de manera molt limitada. Aleshores, com que no hi pot haver un canvi de format, el que hem de fer és treballar per donar qualitat. És a dir, i després, clar, també que a nivell públic el comerç local estigui molt més ben protegit, perquè això que ha explicat ell és que és flagrant. És a dir, jo sempre em pregunto una cosa, però per què compres a internet si no hi penses ser? Clar, llavors en el propi comerç que hi ha baix t'ha d'agafar el paquet. Llavors, quan us l'hagueu carregat, on el deixareu? Clar, és que no té ni cap ni peus. És a dir, al final ens el pots demanar a nosaltres, que triguem a dia d'avui és quasi 24 hores i com a molt en seran 72, si no és una cosa molt, molt complicada, quina diferència hi ha? A part de la comoditat de fer el clic. Però és que per això també tenim pàgines web nosaltres.
Correcte.
O és igual, no tens el correu, o ho pots fer a través de les xarxes locals.
O WhatsApp, o
fins i tot. A les vostres pàgines web tots teniu accés també molt ràpid amb la botiga.
I a més no venem fum, perquè Amazon ja fa temps que no és el que era. I una altra cosa que estan fent, que això és vaja, des que s'ha implementat molt tot el tema de l'edició digital, que va substituir l'offset gairebé del tot, a Amazon t'està imprimint un llibre que te'l pots fer tu a casa.
És brutal.
És a dir, però és que, a més amb el tema del Brexit, ara els llibres en anglès els editen a Polònia i Itàlia. I molts estan fets en digitals amb una qualitat indecent.
Sí.
Laura.
Mira, jo diria una mica, resumir una mica el que han dit els meus companys. És a dir, primer, calmem-nos. És a dir, cal tenir el llibre, si el puc tenir demà abans de les 12 a casa, millor que d'aquí 2 dies. Cal tenir aquesta pressa absolutament per tot. Això un per un cantó. I l'altre, també, ostres, prioritzar. Jo almenys, quan vaig a comprar, intento prioritzar que el servei que em donguin, ostres, sigui bo, no? Aquestes converses que pots tenir, és a dir, hòstia, m'he llegit això, doncs, hòstia, prova aquesta autoritat i valorar aquest servei, valorar que vas pel carrer, passeges i, ostres, hi ha establiments al carrer, perquè si continuem amb aquesta cadena que sembla que no té marxa enrere, no? O compro tot per internet, ho tinc tot l'endemà i tal, no sé què, és que és una realitat que les botigues, les llibreries, és que haurem de baixar persiana. I jo crec que la gent ha de ser, la societat ha de ser conscient.
No parlem d'aquí 10 anys, eh? Parlem d'aquí 2.
Ara ja ho has baixat a 2?
Jo vaig baixant. No. Tal com estic veient que es mou el mercat, estem parlant de molt més abans del que la gent es pensa.
Bueno, jo pensava en alguns anys més, però ara m'ha posat com una mica més de pressió. No, però això, no, de valorar realment la feina que s'hi fa i valorar també que tu com a ciutadà, si tens aquesta interacció amb la gent, és que al final no parlarem amb ningú, estem tot el dia al mòbil, compro pel mòbil, parlo amb els meus amics pel mòbil. Ostres, mirem-nos una mica a la cara, no? I interactuem. És que és molt poderosa la comunicació, cara a cara. Ja està.
Bon.
No, jo, evidentment, subscric tot el que ells diuen, completament d'acord, i per altra banda, insisteixo, no només la persona consumidor final, sinó que les AFAs, les AMPAs, les empreses i tot això entenguin que saltant-nos s'estan carregant moltes coses i que els llibres, les sabates i tot es compren en tendes especialitzades.
Doncs les sabates a les sabateries, el que deies, i els llibres...
A les llibreries.
A les llibreries. Doncs Pablo Jiménez, del Celler de Llibres, recordem, Avinguda Cerdanyola 14, també té, totes teniu pàgina web, David Oliva, llibreter de la Salvatge Llibres, carrer Villà número 10, Montsoler, al carrer Xerric 22, al capdavant del Pati de Llibres, i la Laura Moré, llibretera de Paideia, carrer de Santa Maria 12. Moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat. Us espero en unes setmanes per parlar de recomanacions, per parlar de novetats, campanya de Nadal ja, podrem
sí,
començar
i tant,
a parlar.
I tant.
Acomiadem la cruïlla d'avui amb un tema nou de la Mònica Mara, que és santcugatenca i que acaba de publicar aquest tema. Acabem aquest divendres i la remissió, com dèiem, d'aquesta cruïlla a les 3 de la tarda aquí al 91.5 Freqüència Modulada.
De menos, no te imaginas que hoy nos veremos. Quiero que pase rápido el tiempo y muero por decirte que voy, que ya casi estoy.
Uy, me he pasado la salida.
Ya son casi las 3, llevo un litro de café, me vengo arriba y canto la canción con la que te besé. Un ratito de ti.